Bon dia, són les 8 del matí d'aquest divendres, dia 24 de juliol. La limitació de l'entrada de vehicles a Eivissa i Formentera perilla. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència n'ha demanat una suspensió cautelar als tribunals. Argumenta que la norma que adjudica cert nombre de places a cada empresa de lloguer de vehicles beneficia a aquelles companyies que ja treballaven a les Pitiüses abans de la limitació. El Consell d'Eivissa ja ha dit que plantarà cara als tribunals, acusa el govern espanyol de posar pals a les rodes cada vegada que s'intenten fer mesures de contenció turística. Tot d'una, vos n'ampliem tots els detalls. Abans, però, repassam els titulars. I és que les entitats convocants a la manifestació de diumenge a Palma, que precisament reclamen més limitacions a l'activitat turística, fan una crida a la participació. El govern diu que entén el malestar social, però insisteix que decréixer no és la manera d'arreglar-ho.
El portaveu de l'executiu, Antoni Costa, diu que ja s'han aplicat mesures de contenció, però que decréixer faria augmentar l'atur.
Aquest govern ha emprès les úniques mesures de contenció que s'han adoptat a la història d'aquesta comunitat autònoma.
També n'han parlat les organitzacions convocants d'aquesta manifestació. El president del GOP, Joan Moranta, assegura que la criminalització d'aquestes dues activistes de Santa Maria ha fet créixer encara més la indignació ciutadana.
El tipus de coses el que fan és que la gent cada vegada estigui més indignada en la resposta que hi ha, i per tant, com més indignació, esperam superar totes les expectatives en quant a participació de la gent a la manifestació. Qui pot posar límits és el govern.
Per cert, que una altra immobiliària, en aquest cas de Palma, va despertar ahir amb pintades.
I finalment, el ple del Congrés dels Diputats ha aprovat l'augment del plus d'insularitat dels treballadors de l'Estat destinats a les Balears.
Fins al darrer moment, de vés les 9 del vespre, es desconeixia si la cambra li donaria o no llum verda perquè els diputats del PP, del qual depenia aquesta convalidació, discrepen de la manera en la qual s'ha tramitat. Finalment, però, es varen abstenir i la norma va tirar endavant.
Allò que no ha tirat endavant ha estat la mesa sectorial d'immigració que s'havia de fer ahir a Madrid. Diversos governs autonòmics, entre ells el de les Balears, van plantar la ministra. En parlarem en aquest informatiu d'aquí mitja hora amb Manuel Pavón, que és director general de Migració del govern. I avui matí està previst el desallotjament de les persones que viuen a l'estructura inacabada de Punta d'en Xinxó, a Sant Josep de sa Talaia.
Tot i això, molts dels ocupants ja han començat a abandonar aquest recinte abans de l'operatiu sol·licitat per la propietat.
I avui, un clàssic de l'estiu, comença l'agenda oficial del rei Felip VI a Mallorca amb les tradicionals audiències amb les principals autoritats de les illes.
Seran al Palau de l'Almudaina. A partir de les 10 del matí, la primera reunió serà la presidenta del govern, en Marga Proens.
I l'expresidenta espanyola José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència i nega haver intervengut en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
Niego totalmente. Yo no sabía lo que iba a hacer el Consejo de la SEPI. No conozco a nadie de aquel Consejo de la SEPI. Obviamente la tramitación fue de la propia SEPI y luego la aprobación del Consejo de Ministros. No intervine nada de la tramitación. No lo supe.
Ho ha dit a Televisió Espanyola. Ha estat la primera entrevista després de conèixer la seva imputació.
D'altra banda, no aclareix l'origen de les joies trobades al seu despatx. Es limita a dir que varen ser un regal de cortesia.
I el govern espanyol ha declarat l'emergència nacional a tota la Comunitat de Madrid i a la província d'Àvila.
Tot per la gravetat dels incendis forestals, tres molt virulents que han obligat a desallotjar més de 11.000 persones.
I en els esports, Antonio Roca serà el 6è fitxatge del Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia, el català és extrem dret. Ahir arribarà cedit per l'Espanyol amb opció de compra no obligatòria. Roca és una petició de l'entrenador Luis García, que el va fer debutar a segona divisió. El jugador passarà avui matí la revisió mèdica i s'afegirà a l'expedició que viatjarà a Marbella per jugar dos partits amistosos contra equips àrabs que seran oferits per IB3 Televisió el primer demà a les 7 del vespre.
I pel que fa al temps, quina jornada esperam avui? Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia, idò. A les portes del cap de setmana i també de la baixada de la temperatura, avui sumam una jornada més marcada pel termòmetre a l'alça i també pel cel enterbolit. Avui la temperatura mínima ha experimentat una pujada notable arreu de l'arxipèlag amb la majoria dels observatoris amb valors per damunt dels 25 graus, fet que ha deixat una nit especialment càlida. Al costat oposat, la temperatura màxima tornarà a ser elevada amb valors entre els 36 i els 40 graus graus en el cas de Mallorca, mentre que les Pitiuses i a Menorca es situaran entre els 33 i els 36 graus. Pel que fa al cel, tornarem a tenir una jornada molt semblant a la d'ahir, amb moltes estones de sol, presència de pols en suspensió i alguns intervals de núvols mitjans i alts cap al capvespre. En conjunt, amb un vent que avui guanyarà força i bufarà de fluix a moderat de component sud i acompanyat d'alguns redols de maror a les costes nord de cada illa. Hores d'ara, la temperatura ja és de 25 graus a Maó i 26 a l'estació de Llucmajor i també a Sant Antoni de Portmany, a Eivissa.
Idò, aquestes són les temperatures en aquesta hora, quan són les 8 i 5 minuts, amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Toni Escanelles, Caterina Bany, Toni Sastre i Lluís Hernández a la redacció. Escoltau l'Informatiu Matí.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
La Comissió Nacional del Mercats i la Competència ha demanat mesures cautelars contra la regulació d'entrada i circulació de vehicles a les Pitiuses, tot per una adjudicació de places que considera que afavoreix les empreses de lloguer de vehicles que ja operaven a Eivissa i Formentera. Dani Manau.
Competència s'ha adreçat a la secció de contenciós administratiu del Tribunal d'Instància de Palma per deixar sense efecte, de manera cautelar, la normativa vigent a les Pitiuses, no contra la contenció de l'afluència de trànsit, sinó pel repartiment de les places adjudicades als operadors de lloguer de vehicles, que diuen afavoreix les empreses que ja treballen a Eivissa i Formentera. Cristóbal Herrera és president de la patronal de lloguer de vehicles, Valeval.
Hay que tener en cuenta que ha crecido la población, pero las infraestructuras no se han adaptado a ese crecimiento y que en aquellos puntos donde sí que existen problemas pues, de aparcamiento o de atascos, pues hay que atajar ese problema concreto. No hay que cerrar toda la isla porque haya 4, 5 o 6 puntos problemáticos.
El Consell d'Eivissa ha recorregut les mesures cautelars demanades per la competència. Mariano Joan és conseller de Mobilitat a Eivissa.
No puede ser que el Gobierno de España y el Partido Socialista se dediquen a poner palos en las ruedas siempre que intentamos poner medidas de contención. No puede ser que se dediquen a aprobar proyectos sin consultar a nadie como la ampliación del aeropuerto de la isla de Eivissa y no puede ser que ahora ataquen la estrategia que tenemos para reducir coches.
El Consell d'Eivissa defensa que la normativa fixa criteris objectius per garantir la competència efectiva i permetre l'accés de nous operadors.
I a pocs dies de la manifestació contra la saturació turística, recordem que serà aquest diumenge, el govern assegura que entén el malestar social però rebutja aplicar polítiques de decreixement perquè, entre d'altres coses, suposaria, diu, més atur.
El vicepresident Antoni Costa defensa que ja s'han posat en marxa mesures per contenir la pressió turística com la prohibició de noves llicències de pisos turístics o que s'acabarà limitant l'entrada de cotxes a totes les illes.
Entenem el malestar de la ciutadania de les Illes Balears. Se'ns pot dir són insuficients les mesures. Jo en faria més, podrien dir alguns. Aquest govern ha emprès les úniques mesures de contenció que s'han adoptat a la història d'aquesta comunitat autònoma.
Per la seva banda, les entitats convocants esperen una resposta massiva contra la deixadesa amb la qual creuen que actua per ésser el govern. Denuncien que Mallorca ha superat el límit de la seva capacitat turística i reclamen un canvi profund del model econòmic i territorial.
Amb el lema Mallorca al límit, el Gopi Tarrafarida han presentat la pancarta de la protesta recuperant una imatge dels anys 2000 que ja advertia del col·lapse de l'illa, acusen les administracions de no voler posar límits a l'especulació i a l'arribada de més turistes. El president del GOP, Joan Moranta, assegura que la criminalització de les activistes de Santa Maria ha fet créixer encara més l'indignació ciutadana.
Aquest tipus de coses el que fan és que la gent cada vegada estigui més indignada en la resposta que hi ha i, per tant, com més indignació, esperam superar totes les expectatives en quant a participació de la gent a la manifestació. Qui pot posar límits és el govern.
El sindicat Comissions Obreres també ha fet una crida a participar en la protesta. A la seu de Palma s'hi ha desplegat una pancarta en què es pot llegir «Som esclaus del turisme, la classe obrera diu prou». El secretari general, José Luis García, diu que és necessari deixar enrere aquest model turístic.
S'ha de canviar el model perquè és un model que només precaritza condicions de feina, que no redistribueix la riquesa, que empitjora les condicions de vida.
I mentrestant, la plataforma Menys Turisme, Més Vida, juntament amb altres entitats ecologistes, han denunciat que els hotels de Palma paguen menys per l'aigua que moltes comunitats veïnals. Denuncien que el sistema de tarifes els permet pagar com a petits consumidors, malgrat el seu elevat consum. Pere Joan Femenia és el portaveu de la plataforma.
Més motivats que mai i, sobretot, amb més raons que mai per manifestar-nos. I avui en dia és una altra raó, el fet de que hi hagi sistemes tarifaris injustos, que empenyen a la gent a veure com aquest model turístic l'està impagant, literalment, els ciutadans.
La manifestació començarà a la plaça d'Espanya de Palma a les 7 del capvespre i recorrerà els carrers cap a la plaça del Tub i la Rambla, fins a arribar a ses voltes on es llegirà un manifest.
I pel que fa a la denúncia de la plataforma Menys Turisme, Més Vida i altres entitats ecologistes sobre el fet que el sistema de tarifes permeti als hotels de Palma pagar com a petits consumidors, tot i l'elevat consum, l'alcalde de Palma, Jaime Martínez, diu que l'objectiu de l'empresa municipal és oferir el millor servei a tots els consumidors.
Que presentin els estudis que haguin de presentar i des de Maia el que se farà és donar el millor servei públic que se pot donar sobretot en els residents, però absolutament a tothom, siguin empresaris, siguin, no sé, el que he dit sempre, siguin associacions, siguin ciutadans, siguin visitants.
I per cert que una altra immobiliària, en aquest cas de Palma, ha aparegut vandalitzada, va ser ahir, amb pintades amb missatges de culpables fora especuladors. I ara són les 8 i 11 minuts. Avui comença l'agenda oficial del rei Felip VI a Mallorca amb les tradicionals audiències amb les principals autoritats de les illes. Serà al Palau de l'Almudaina a partir de les 10 del matí.
La primera reunió serà amb la presidenta del govern, amb Marga Proens. Després arribarà el torn del president del Parlament, Gabriel Decent. Minuts abans de les 11 i mitja està prevista la trobada amb el batlle de Palma, Jaime Martínez, i mitja hora més tard, a les 12, amb el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.
La Policia Nacional ha intensificat aquests dies la vigilància a les zones de Palma on serà la família reial. Un dels exemples és el del grup de subsol del cos, que comprova les boques de clavegueram, així com túnels, refugis i torrents des del Palau de Marivent fins al Palau de l'Almudaina. Si viviu en aquella zona o hi passeu habitualment, segur que ho haureu vist. La missió és revisar i garantir que no hi hagi explosius ni tampoc indicis de sabotatge. Ho explica Jaime Sampere, que és el cap de la unitat de subsol de la Policía Nacional.
Por ejemplo, que quisieran el fluido eléctrico o el tema de abrir cualquier tipo de alcantarilla y quisieran cortar para que hubiera algún fallo en el tema de lo que serían las presentaciones de la familia real o algún evento. Y principalmente, pues lo que tenemos es el riesgo de atentado, porque también se podría dar el caso, que hace tiempo que no, pero por suerte, de que podrían meter algún tipo de explosivo o artefacto.
I a la crònica política també destaca el ple del Congrés dels Diputats d'ahir, un ple extraordinari, el darrer del curs polític, on es va aprovar l'augment del plus d'insularitat per als treballadors de l'Estat destinats a les Balears. Aquest increment mensual oscil·larà entre els 56 i els 100 euros a Mallorca i entre els 195 i els 570 a Menorca, Eivissa i Formentera, segons la categoria professional. La iniciativa, que s'ha convalidat com a decret, ha comptat amb els vots a favor de tots els grups, excepte l'abstenció del PP i Junts i el no de Vox.
Així és, el ministre de la Funció Pública, Òscar López, ha defensat aquesta actualització com una mesura urgent, diu, per evitar que l'administració general de l'Estat continuï perdent capacitat per cobrir places a les Balears per l'elevat cost de vida.
Retener el talento público en las Baleares, en un sitio donde cada día es más difícil hacer la compra o alquilar un piso. Una inspectora de trabajo de rango A1 en Mallorca ha pasado de cobrar 115 euros por indemnización a más de 214. Un administrador C1 del SEPE en Menorca pasaría de cobrar 101 euros por indemnización a más de 405.
El PP assegura que la mesura s'ha aprovat gràcies a la seva responsabilitat, José Vicente Mariboso, diputat.
El gobierno es tan irresponsable que mezclaba la indemnización por residencia de los funcionarios de las Illes Balears con una regulación de la jubilación parcial de personal laboral, que es una nueva chapuza.
I el diputat més sumar, Vicenç Vidal, ha donat l'enhorabona al ministre Òscar López per parlar, diu, en el ple de la realitat que pateixen cada dia les Balears.
l'elevat cost de vida, el principal problema que han d'afrontar, el cost d'accés a l'habitatge, el cost de la compra per rellenar la gelera cada dia, del cost dels serveis públics. 11.000 persones veuran com el complement d'insularitat puja, veuran com els serveis públics podran millorar perquè tindrem més funcionaris.
I el diputat de Vox, Emilio Del Val, no està d'acord en com s'ha concretat l'augment del plus d'insularitat que, diu, sempre han reclamat.
¿Sabes cuál es la media de lo que tienen negociado? 80 euros. Cogimos los distintos grupos, por la media 80 euros al mes. Con 80 euros van a pagar el alquiler un funcionario que se ha destinado a Ibiza, donde el precio de alquiler medio son más de 1.500 euros al mes. ¡Hombre! Esto es demagogia pura.
En aquest ple extraordinari es van debatre moltes altres qüestions. Va ser llarg. El mateix decret que actualitza el complement d'insularitat també desbloqueja la jubilació parcial per al personal laboral de l'administració pública. El govern de Pedro Sánchez va treure pit perquè va guanyar 7 de les 8 votacions. Això sí, una vegada més, no va aconseguir treure el sostre de despesa i la senda de dèficit, que recordam que és la passa prèvia per aprovar els pressupostos generals a l'Estat.
I també han de dir que es va debatre la llei que ha de permetre la condonació de part del deute de les comunitats autònomes. PP i Vox van presentar, de fet, esmenes a la totalitat perquè ho consideren que és un pedaç al sistema de finançament autonòmic. El vot de les formacions que donen suport al parlamentari, en aquest cas a Sánchez, a Pedro Sánchez, al president, va fer que es continuï tramitant aquesta llei.
I independentment que aquesta llei s'acabi aprovant de manera definitiva, el govern manté que rebutja de manera frontal la condonació del deute. L'executiu assegura que la seva posició no canviarà perquè considera que és un mal negoci per a les illes.
El vicepresident del govern, Antoni Costa, ha defensat que les Balears no han de pagar el deute d'altres comunitats. La proposta planteja que l'Estat assumeixi part del deute autonòmic amb un volum global de més de 83.000 milions d'euros.
No hi ha cap condonació de deute. Hi ha una assumpció de deute per part de l'Estat, i en la mesura que som ciutadans espanyols, assumir més deute de la que li enviem a l'Estat, és evident que és un mal negoci. En conseqüència, nosaltres estem convençudament en contra d'aquest projecte de llei.
Escoltau l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 8 i 17 minuts. Les comunitats autònomes del PP, entre les quals les Balears, han plantat la ministra Elma Saiz, que ha hagut de suspendre la sectorial d'immigració que havia de tenir lloc a Madrid. Una reunió per fer balanç del procés de regularització extraordinària d'estrangers engegada per l'executiu espanyol.
En una declaració conjunta en nom de totes les comunitats autònomes populars, la consellera d'Immigració de Madrid, Ana Dávila, ha acusat l'Estat de deslleialtat i de no assumir les conseqüències que el procés tindrà, diuen, en els serveis públics com la sanitat, l'educació, l'habitatge o els serveis socials.
Seguimos sin disponer de ningún estudio de impacto económico sobre las comunidades autónomas y entidades locales de la mayor regularización de inmigrantes de la historia. Se nos niega el criterio de donación, de dotación económica del llamado plan de integración, un plan diseñado sin saber cuántos inmigrantes se verán afectados por la regularización y que ni siquiera se ha consultado a las comunidades autónomas.
I en representació de les Illes, el director general d'Immigració, Manuel Pavón, ha estat un dels representants populars que no han acudit, de fet, en aquesta cita. Pavón ha acusat el govern de l'Estat de no donar informació suficient sobre el procés i ha criticat alhora que la mesura s'ha fet d'amagat a la comunitat.
Más allá de palabras vacías, el año pasado la presidenta del gobierno balear, la señora Marga Proens, se reunió con el presidente del gobierno, con el presidente Pedro Sánchez, para denunciar la situación que estábamos sufriendo en nuestras islas, para pedirle ayuda, para pedirle soporte. Y durante este año no se ha hecho ningún tipo de política migratoria, no se ha hecho ningún tipo de acción y la llegada de inmigración irregular a nuestras costas es constante. El gobierno nacional está haciendo poco o nada y está dando la espalda a nuestras islas.
Precisament avui, a partir de les 8:30, parlarem amb el director general d'Immigració, Manuel Pavón.
I avui matí està previst el desallotjament de les persones que viuen a l'estructura inacabada de Punta d'en Xinxó, a Sant Josep de Sa Talaia. Tot i això, molts dels ocupants ja han començat a abandonar el recinte abans de l'operatiu sol·licitat per la propietat.
Fins a 150 persones han arribat a viure en aquest assentament, segons estimacions de la policia local de Sant Josep, tot i que ja han desaparegut. Moltes de les tendes de campanya asseguren que hi havia fa uns dies ja la policia. De fet, ja ha assistit a alguns dels residents a l'hora d'abandonar el recinte. Un espai que denuncien els veïnats és perillós i insalubre. Juan Carlos és un d'ells.
Hombre, pues después de 3 años con mucha gente estando aquí, es un paso hacia adelante que el viernes ya haga un desalojo forzoso, porque ya por lo menos habrá más paz, habrá más tranquilidad y yo creo que ha sido un paso muy acertado. La propiedad, por un lado, que la ha denunciado y el ayuntamiento.
El grup Acintur va demanar-ne el desallotjament l'abril passat, tot i que les obres del que havia de ser un hotel de Lutz estan aturades des del 2006. I per això l'Ajuntament li ha caducat la llicència fa uns mesos. Aquesta és una passa prèvia a iniciar-se la demolició.
I una quarantena d'agents de la Guàrdia Civil de la Península podran allotjar-se en 20 apartaments facilitats pel Consell de Mallorca durant aquest estiu. És una mesura excepcional que pretén pal·liar la manca d'habitatge a les illes i ajudar els treballadors que hi venen a fer feina.
Els efectius s'allotjaran a l'edifici de Ses Germanetes dels Pobres, a Palma, ja se n'han rebut les primeres sol·licituds. Llorenç Galmés, president del Consell.
D'una mesura excepcional, perquè no poden permetre que la falta d'allotjament impideixi que Mallorca disposi de reforços de seguretat necessaris durant l'estiu. Perquè hi ha molts d'agents que davant la dificultat per poder accedir a un habitatge temporal a Mallorca descarten venir a fer feina a la nostra illa.
Alhora, Galmés ha apuntat que la iniciativa cerca garantir la seguretat dels ciutadans mallorquins davant la manca de mesures del govern central.
I precisament, agents de la Guàrdia Civil i també de l'Agència Tributària han desmantellat una organització criminal dedicada al tràfic d'estupefaents. Anomenada Operació Joker, el cos nacional ha detengut 22 persones implicades, de les quals 19 en presó provisional. Ja es troben en presó provisional. Allò que feien era dur aquests estupefaents, aquestes drogues, de Catalunya cap a les Balears en cotxes modificats. Són les 8:21. I les empreses de lloguer de cotxes de Mahó ja tenen prohibit fer nats als seus vehicles als túnels de rentat. És una mesura que pretén reduir el consum de l'aigua en un context de descens notable de les reserves hídriques. Àngel Camarasa.
Mahó és l'Ajuntament de Menorca amb més restriccions i el pioner en aplicar mesures. Ara ha prohibit l'ús dels túnels de rentat per evitar el malbaratament d'aigua. Una decisió que comporta més una vigilància activa perquè es compleixi l'ordre. Helena Costa és tinent de Batla.
Si s'ha fet inspeccions, la tècnica nostra d'aigua, conjuntament amb policia, ha anat a fer inspeccions i, de fet, policia també, cada vegada que hi ha hagut un canvi de mesures, ha anat a notificar-ho personalment. Per tant, totes les empreses estan assabentades.
Aquesta decisió ha obligat algunes empreses a contractar personal per dedicar-se exclusivament a rentar a mà els cotxes de lloguer. La patronal del sector s'ha pres la mesura restrictiva amb resignació. Sentim el president Lluís Gual.
Vull dir, no, evidentment, no podem emprar aigua, ens haurem d'adaptar a lo que ens ha dit l'Ajuntament. I si qualque cotxe pues, està molt brut, pues, anem a poal i esponja, emprar el mínim d'aigua.
Paral·lelament, a Ciutadella centra en la seva atenció en els grans consumidors perquè el 2,5% gasta la meitat de l'aigua de tot el municipi.
I l'Associació Balear de Tècnics en Energia, Climatització i Refrigeració ha detectat un augment del 30% en les vendes de kits portàtils de refrigeració durant les onades de calor. Un increment que, segons els instal·ladors, respon a compres compulsives derivades dels problemes de l'habitatge. La majoria dels compradors són llogaters que cerquen la mínima inversió.
Alhora, l'associació adverteix que aquesta és una solució poc efectiva, ja que s'ha de deixar la finestra oberta per aconseguir una sortida d'aire, la qual cosa redueix i molt la seva efectivitat i augmenta alhora la despesa energètica. Carlos Pérez, secretari.
Sí que és venda impulsiva, com decía el president, tengo calor y lo compro, y obviamos el tema de rendimiento, el tema de mantenimientos. Son sistemas herméticos. Si hay una fuga de gases que está mal instalado, por ahí empieza el tema. Si el profesional instala bien, el aire acondicionado funciona bien. Y evidentemente, mientras más invirtamos en un producto, mejores resultados tendremos.
Tot això han de dir en un dia en què es tornaran a activar els avisos per elevades temperatures a les Balears. Serà a partir de les 12 i en concret seran taronja a l'interior de Mallorca i també al nord i nord-est de l'illa. A la resta de Mallorca avui no hi ha avisos, però sí que n'hi haurà també per altes temperatures grocs a Menorca i a les Pitiüses. Tot això després d'una nit que ha estat molt càlida, una nit tòrrida a molts de punts de les Balears i abans d'un cap de setmana en què es preveu que baixin les temperatures, una davallada que ja és molt esperada. Així arribam a les 8:25.
Informatiu matí. Esports.
En els esports, Antonio Roca reforçarà la banda dreta del Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. El Reial Mallorca ja té el 6è fitxatge de l'estiu. Es tracta d'Antonio Roca. L'acord amb el futbolista és total i només resta pendent l'oficialitat de l'operació. L'extrem dret de 23 anys arribarà cedit per l'Espanyol amb una opció de compra no obligatòria propera als 2 milions d'euros. Luis García el coneix bé, ja que va ser qui el va fer debutar amb el primer equip blanc i blau l'agost del 2024. El jugador passarà avui matí la revisió mèdica i s'incorporarà a l'expedició que viatjarà cap a Marbella. Antonio Roca va arribar ahir a Palma. L'escoltam.
Que deseava pues, que estuviera aquí. Yo igual. Estoy deseando ver a Luis y a los compañeros y ya poder entrenar y conocerlos. Muy content, muy ilusionat. Crec que he vingut jo con un puc crecer com a jugador, llavors amb molta gana.
El Mallorca posa avui rumbo a Marbella per continuar la pretemporada. L'equip disputarà dos amistosos demà dissabte davant l'Alfa T de l'Aràbia Saudita i dijous vinent contra l'Al Ittihad Jeddah Club. Tots dos es podran seguir en directe per IB3 Televisió i per l'estreaming. Les retransmissions comptaran amb els comentaris de Toni Amor, Pau Sendrós i Gustavo Sidiero. L'argentí, que fins ara dirigia el Mallorca B, ha assegurat a IB3 Ràdio que el club encara necessita reforçar algunes posicions, especialment la porteria, i també ha valorat molt positivament el fitxatge del técnico Luis García para la banqueta vermella.
Yo creo que sí, que van a terminar llegando. Obviamente lo del portero a día de hoy es prioritario y luego esperar. Suele haber también sorpresas y situaciones favorables al final del mercado y bueno, hay que estar atento. Ha tenido a su equipo casi todo el año en puesto de playoff. Ha tenido una propuesta atrevida, osada. A ver si podemos ver esa misma idea acá en Mallorca.
L'arbitratge balear tindrà aquesta temporada doble representació a primera divisió. Lluís Bastard s'afegeix a Mateu Busquets després d'aconseguir un ascens meteòric amb només una temporada a segona divisió abans de fer el salt a l'elit. El col·legiat mallorquí culmina així una progressió molt ràpida que l'ha duït de segona B i primera ref a segona divisió i fins a la màxima categoria del futbol espanyol. En declaracions a IB3 Ràdio ha valorat aquest important pas en la seva carrera. L'escoltam.
És veritat que no és normal, però sí que és veritat que són de una temporada no significativa res, i és una feina de molt d'anys des de que varen començar que mai pensaria d'arribar on estic ara, però bueno, que molt content. Crec que és una molt bona notícia, no només per l'arbitratge balear, sinó per futbol balear, perquè és veritat que els àrbits pues, a vegades saps que no som els més visibles, però són persones igual, crec que dona molt de nom a la federació, al comitè, una feina que s'està fent molt bona de fa molt de temps i crec que a poc a poc s'estan veient els seus fruits.
En gimnàstica artística, Nicolau Mir ha estat convocat per disputar el campionat d'Europa que se celebrarà el mes que ve a Croàcia. El gimnasta mallorquí del Chelsea afrontarà la seva cinquena participació continental després de quedar molt a prop del títol de campió d'Espanya. L'europeu serà també una passa important abans del campionat del món, d'octubre, una cita clau en el camí cap als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. En declaracions a IB3 Ràdio, Nicolau Mir ha explicat com afronta aquest nou repte.
Bueno, seguir igual. No canvia gaire cosa, si segueix igual i va tot mitjanament bé. En principi no hauria d'haver cap problema de no estar dins l'equip per Mundial, així que si faig un bon campionat d'Europa, en principi ja hauria d'estar pràcticament fitxa per el campionat del món.
En bàsquet, l'alcudianca Paula Valenzuela torna a casa amb la medalla de plata del Mundial Sub-17. Aquesta plata s'afegeix a l'or aconseguit en la categoria Sub-16. En atletisme, els balears Esperança Cladera i José Ángel Pinedo són al campionat d'Espanya a Màlaga amb opcions de medalla. També estan a l'expedició balear altres 13 atletes, David Abrines, Daniela García, Ivana Peralta, Carmen Marco, Núria Montaner, Francisca Segura, Inés Pascual, Marc Escandell, Sebastià Pons, Said Metxal, Adrià Ceballos, Dani Castilla i Miquel Àngel Esteller. I acabam en ciclisme. Al Tour de França, victòria per a Richard Carapaz. L'equatorià s'ha imposat a la 18a etapa després de culminar amb èxit l'escapada de la jornada. A la classificació general no hi ha canvis. Tadej Pogacar continua líder amb un avantatge de 4 minuts i 32 segons sobre Remco Evenepoel. Avui, un clàssic, la pujada a Alpe d'Huez.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Hem arribat a les 8:30, ara repassam quines seran les claus d'aquest divendres en què comença l'agenda oficial del rei Felip VI a Mallorca amb les tradicionals audiències amb les principals autoritats de les illes.
Seran al Palau de l'Almudaina, començaran a partir de les 10 del matí. La primera reunió serà la presidenta del govern, Marga Provenç, després vendran la resta d'autoritats.
I ja sabeu que com cada dia a les 8:45 ampliarem la informació de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha recorregut als tribunals el sistema d'autoritzacions dels cotxes de lloguer per limitar l'entrada de vehicles a Eivissa i Formentera. Esther de Miguel, bon dia.
Bon dia. Competència considera que el repartiment dels permisos afavoreix les empreses que ja operen a les illes i dificulta l'entrada de nous operadors. Tot i avalar les restriccions per motius ambientals, l'organisme creu que el sistema redueix la competència i perjudica els consumidors amb menys opcions.
I l'Ajuntament de Sencelles alerta que l'aigua de la xarxa de Son Saletes no és apta per al consum humà. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Les darreres anàlisis hi han trobat contaminants químics a nivells elevats. El consistori apunta a una bugaderia industrial que aboca residus al torrent des de fa 20 anys i afirma que dura el cas a la Fiscalia de Medi Ambient. A més, exigeix al govern que suspengui aquests abocaments de manera preventiva fins que es determini l'origen d'aquesta contaminació.
I a Menorca, les obres d'urbanització a Binissafulla, Roters, a Sant Lluís, es paralitzen per les altes temperatures. Adjel Camarasa, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament atura els treballs durant 5 setmanes a partir de la setmana que ve. La calor i la humitat dificulten els treballs d'excavació i han fet augmentar el risc per als treballadors. Assegura el consistori que això no comportarà cap sobrecost ni tampoc fa perillar la subvenció de més de 2,5 milions d'euros que té aquest projecte.
Ara són les 8:32. Avui també parlant de migració.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Perquè just l'endemà que les comunitats autònomes del Partit Popular, entre les quals les Balears, plantassen la ministra de Migració, ara parlam amb el director general d'Immigració, Manuel Pavón. Bon dia.
Hola, muy buenos días.
I moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IB3 Ràdio. Aquesta és la notícia que vam conèixer ahir, la plantada de diverses comunitats autònomes que va obligar a suspendre aquesta mesa sectorial d'immigració a Madrid. Una reunió que es preveia que es fes balanç del procés de regularització extraordinària de persones migrants. Quins són els motius que vos van dur a no acudir en aquesta reunió?
Bueno, en primer lugar fue una plantada no buscada por nuestra parte, sino al final fue motivo por el cual se pidió una serie de información al Ministerio y no se nos ha facilitado. Esa conferencia sectorial debería ser un espacio de encuentro, de trabajo en conjunto, de lealtad institucional, donde se traten temas tan importantes, como usted bien ha dicho, como la regulación extraordinaria y las distintas políticas de inmigración que afectan tanto a las comunidades autónomas como al Estado. Pero claro, una reunión de esta envergadura tenemos que ir con los deberes hechos, como bien se dice. Llevamos meses pidiendo una serie de documentos para poder trabajar y asistir a esa conferencia y no se nos han facilitado. Entre esos documentos se pidió qué plan estratégico tiene el gobierno del señor Sánchez para lo que está sucediendo en nuestras costas, para la llegada de inmigración irregular. ¿Qué proyecto tiene el señor Sánchez para la regularización extraordinaria? Que todos hemos visto, que en un primer lugar parecía que iban a ser 10.000 las personas que se iban a regularizar y parece ser que ha sido 35.000 más los familiares que llegarán en breve. Es decir, no es que nos neguemos ni mucho menos a asistir a esa conferencia, lo que sí que queremos es ir con los deberes hechos y el trabajo realizado.
Vostès comentaven que, a part d'aquesta qüestió de la regularització, consideren important parlar d'aquesta arribada de migrants. Aquest mes de juliol s'han superat les més de 1.000 arribades, segons el recompte que fem a IB3 Notícies de les dades de les arribades de les quals informa Delegació de Govern. En el que duim d'any ja són més de 3.700 persones, que és més que l'any passat en aquestes mateixes alçades de l'any. De fet, el ritme és pràcticament idèntic al de l'any passat. Quina valoració en feis d'aquesta situació d'arribades d'embarcacions irregulars a les costes de les illes?
Pues que es insostenible. Y como usted bien ha dicho, año tras año el porcentaje está subiendo. Es decir, algo está pasando. Y estamos cansados de escuchar palabras vacías. Hemos llegado a escuchar al señor delegado de gobierno decir que Frontex está actuando en las Islas Baleares. La propia agencia europea lo desmintió unos días después. Hemos tenido que escuchar, como el señor Marlaska decía, que la ruta inmigratoria entre Argelia y las Islas Baleares, gracias al trabajo nacional, iba a bajar en breve. Estamos viendo que está pasando todo lo contrario. Hemos escuchado también a la ministra de Juventud e Infancia decir que no tenía sentido mandar más menores no acompañados desde Canarias hacia nuestras islas. Que hizo la señora ministra a los 2 o 3 días, envió más menores desde Canarias. De hecho, actualmente, a fecha de hoy, tenemos a 876 menores no acompañados bajo la tutela de esta comunidad autónoma. Una situación insostenible. Lo mismo está pasando con los mayores de edad. Ha apuntado usted una serie de datos. En lo que llevamos de año, ya son más de 3.600 las personas que han llegado de manera irregular a nuestras costas. Somos la ruta que más está subiendo tanto a nivel español como a nivel europeo. El propio Frontex, la propia Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas, ya nos ha tirado de las orejas por la dejadez del gobierno nacional. Y no nos olvidemos lo más importante. Semana sí, semana también, no hacen más que aparecer cadáveres en nuestras costas. Ayer vimos todos en los medios de comunicación cómo aparecieron 4 cadáveres en Puerto Colón. Es habitual, desgraciadamente, que cada semana encontremos un cadáver en nuestras costas. La semana pasada, una de las personas que llegó en patera manifestó que cada día lanzaban un cuerpo al mar. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Y nosotros no vamos a participar en una conferencia sectorial donde toda esta información nos enteramos por ustedes, por los medios de comunicación. Hemos pedido, llevamos meses pidiendo, una serie de documentos que no se nos han facilitado. De hecho, la última vez, para hacer un brindis a decir a ver si nos facilitan la documentación, la tarde anterior, esto fue la conferencia, tenía que haberse realizado ayer, pues la tarde anterior se envió una carta ya como ultimátum a la Secretaría de Estado de Migraciones, a ver si tenía bien pasarnos esa documentación. Nos trasladamos a Madrid con la esperanza de que esa información fuera facilitada, pero no ha sido facilitada. Y nosotros, sin tener datos, sin tener unos informes objetivos que estudiar, no vamos a asistir a una conferencia. Se están tomando decisiones unilaterales de las cuales nosotros no tenemos ningún tipo de información. No sabemos quién llega en patera, de qué nacionalidades son, qué edades tienen, si se van a la península, como dicen ellos, que hay que creérselo, o se quedan. No tenemos ningún tipo de información. Y eso sí que es una deslealtad institucional, porque la materia de integración es competencia de nuestra comunidad autónoma. Nosotros, nuestra dirección general, tenemos que saber qué nacionalidades vienen, qué edades tienen, para luego trabajar en un plan de integración. Un plan de integración, por cierto, que también era uno de los órdenes del punto del día en esta conferencia, que de forma unilateral lo quería plantear el Gobierno de España, un plan de integración y ciudadanía, con un presupuesto de 505 millones. Queremos saber esos 505 millones para quién van a ir a destinados. Que nosotros, como islas que aportamos más que la media a nivel nacional y que tenemos un 30% de la población migrante, pues yo creo que tenemos ahí pues que negociar. ¿Y sabe cuál es nuestra impresión? Que es una petición otra vez de Cataluña y del País Vasco. Que esos 505 millones iban a ir para Cataluña i País Vasco, i por ahí no vamos a pasar, hasta allá.
Esmentàveu aquesta tragèdia, autèntica tragèdia, i és que moltes persones perden la vida en aquest trajecte des de les costes d'Algèria cap a les Balears. No sé quina solució creus que podria tenir aquest fet concret, aquestes rutes des d'Algèria, com es podria fer per intentar reduir aquests viatges des d'allà. Sabem que aquesta setmana el president del govern espanyol va anar a Algèria, sembla que es comencen a recuperar les relacions diplomàtiques amb aquest país. No sé si espereu que això pugui millorar una mica aquesta situació, el fet de recuperar aquestes relacions amb Algèria?
Bueno, la primera solución es que Sánchez y Marlaska se vayan, y el señor delegado de gobierno. Afortunadamente ya el señor delegado de gobierno dice que no va a seguir ejerciendo sus funciones, sino que se va a ir, esperemos, a la oposición en Calviá, y lo primero es que se vayan. Esa es la primera solución, que se vayan. Porque llevamos escuchando palabras vacías ya durante muchos años. De hecho, el propio Marlaska visitó Argelia. ¿Y qué pasó? Pues no dejaron de entrar pateras a nuestras costas. El señor Sánchez, mientras que el señor Sánchez estaba en Argelia, pues estaban llegando pateras a nuestras costas. A Sánchez ya nadie le cree a nivel internacional. Lo primero que hay que hacer es que se vayan y que nos dejen trabajar. ¿Y cómo trabajaremos? Pues trabajaremos en países de origen, de tránsito y de salida, con políticas internacionales, reforzando las fuerzas y cuerpos de seguridad que están abandonadas. Ellas mismas lo han dicho, están abandonados. No tienen efectivos suficientes para hacer frente a esta nueva realidad. Y si no podremos, no se nos caen los anillos, pedimos ayuda a Europa. Porque estamos en Europa, no nos olvidemos, y tenemos que ir alineados con Europa. Mientras que Europa, la política europea es protección de fronteras y combatir la inmigración irregular, el señor Sánchez, Marlaska, Rodríguez y compañía están haciendo todo lo contrario. Por eso lo primero es que se vayan y que nos dejen trabajar.
Manuel Pavón, director general d'Immigració del Govern, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IB3 Ràdio.
Muchas gracias a ustedes.
Ara són les 8:40 minuts. I ara sortim a l'exterior perquè avui comença l'agenda oficial del rei Felip VI a Mallorca amb les tradicionals audiències amb les principals autoritats de les illes. Seran al Palau de l'Almudaina a partir de les 10 del matí i allà es troba el nostre company Lluís Hernández. Bon dia, Lluís. Molt de desplegament policial en aquesta hora per l'arribada del monarca.
Bon dia, doncs aquí al carrer del Mirador, just davant del Palau Reial de l'Almudaina, ja es comença a notar els preparatius logístics de l'acte oficial habitual del rei Felip VI en la seva agenda estival. Ara mateix, la imatge és com més d'una vintena de policies nacionals comencen a limitar les entrades i sortides del carrer del Palau Reial amb pocs turistes curiosos que ja s'han volgut acostar per seguir aquest acte. També podem veure els escorcolls al clavegaram i papereres de la unitat policial de subsol acompanyant dels seus cants. Recorden que la primera reunió serà amb la presidenta del govern, Margaret Provenç. Després arribarà el torn del president del Parlament, Gabriel Lecent. Minuts abans de les 11:30 està prevista també la trobada amb el batlle de Palma, Jaime Martínez, i mitja hora més tard, a les 12, amb el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.
Idò, estarem pendents d'aquest punt informatiu i tornarem més tard en directe. Gràcies, Lluís. Ara destacam altres assumptes importants a l'actualitat estatal. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, defensa la seva innocència i nega haver intervengut en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. D'altra banda, no ha aclarit l'origen de les joies trobades al seu despatx. Es limita a dir que van ser un regal de cortesia. Zapatero romp el seu silenci d'ençà que el 17 de juny passat va declarar davant l'Audiència Nacional com a imputat en el cas Plus Ultra.
Ha estat en una entrevista en un programa de televisió espanyola en el qual ha negat haver sabut del rescat de l'aerolínia abans de la seva aprovació per al Consell de Ministres. Ha insistit que no va donar cap instrucció sobre aquesta operació i ha assegurat que la seva tasca com a consultor s'ha fet sempre des de la legalitat.
Niego totalmente. Yo no sabía lo que iba a hacer el Consejo de la SEPI. No conozco a nadie de aquel Consejo de la SEPI. Obviamente la tramitación fue de la propia SEPI, luego la aprobación del Consejo de Ministros, no intervine en nada de la tramitación, no lo supe.
Després d'aquesta esperada entrevista, el Partit Socialista ha reivindicat la presumpció d'innocència i el Partit Popular s'ha mostrat contundent, diu que Zapatero pren el pèl als espanyols. I aquest dematí ens en desperta amb una notícia també destacada, i és que el govern espanyol ha declarat l'emergència nacional a tota la comunitat de Madrid i a Àvila per la gravetat dels incendis forestals que afecten aquestes regions i que ja han obligat a desallotjar més d'11.000 persones. Això vol dir que les regnes de la gestió de la crisi l'assumeix ara el Ministeri de l'Interior, al capdavant, Fernando Grande Marlaska.
S'ha declarat l'emergència nacional a mitjanit a petició de la Comunitat de Madrid per l'extrema gravetat dels focs que amenacen poblacions senceres. Els incendis estan actius i ara per ara s'escapen a la capacitat d'extinció. Per això s'hi ha desplegat la Unitat Militar d'Emergències, la UME. Centenars de residents de diferents nuclis de població i urbanitzacions han estat confinats i d'altres evacuats han rebut fins a 3 alertes en poques hores.
Nos han mandado una alerta a Protección Civil que nos quedáramos confinados en casa. Y al ratito nos ha mandado otra que no fuéramos al centro del pueblo. Y luego al ratito que el pueblo lo iban a cerrar, que no viniéramos a las Navas y aquí estamos.
El Ayuntamiento de Navas nos ha dicho que en el polideportivo hay agua o lo que necesitemos porque no sabemos las horas que vamos a pasar aquí.
I l'altra notícia amb la qual ens han despertat avui és la nova amenaça d'imposició d'aranzels per part dels Estats Units contra 60 països, entre ells la Unió Europea. D'aquí uns segons arribam a les 8 i 45 minuts. Ara continua la informació de cada illa, les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'Informatiu Matí.
IB3 Ràdio. Informatiu Matí. Edició Mallorca. Amb Juan Luis Marcos.
Són les 8 i 45 minuts. Bon dia, temps ara per a la informació de Mallorca. L'Ajuntament de Sencelles ha alertat els seus veïnats que l'aigua de la xarxa de Sonsaletes no és apta per al consum humà. A les darreres analítiques hi han trobat contaminants químics a nivells elevats. El consistori apunta a una bugaderia industrial que aboca residus al torrent des de fa 20 anys i diu que durà el cas a la Fiscalia de Medi Ambient. A més, exigeix al govern que suspengui aquests abocaments de manera preventiva fins que es determini l'origen de la contaminació. De seguida en parlem. Abans, però, en aquesta hora feim una ullada a la situació del trànsit i per això connectam amb la DGT. Juan Amplanes, bon dia, conta'ns.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment fan tràfic fluid i sense incidències, sobre que són les principals carreteres de Mallorca. Només poden destacar el trànsit circulatori, a la via de cintura, a l'altura de Sonugo i a les entrades i sortides cap al carrer Aragón, totes les direccions. I també trobaran tràfic lent a les arribades a Palma, tant des de l'autopista d'Inca com des de la carretera de Manacor. Això fa pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan Amplanes. Lluís Menéndez, des del control tècnic. Fem una pausa i continuem.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem a l'inici, l'Ajuntament de Sencelles ha advertit a la població que l'aigua provinent de la xarxa de Sonsaletes no és potable i, per tant, no és apta per al consum humà. A les darreres anàlisis hi han trobat contaminants químics a nivells elevats. El consistori pensa que la contaminació prové d'una bugaderia industrial que aboca aigües residuals des de fa més de 20 anys al torrent de Viniali i als seus aqüífers. Toni Sastre, bon dia.
Bon dia, així és. L'Ajuntament ha anunciat que durà el cas a la Fiscalia de Medi Ambient. També exigeix al govern la suspensió immediata dels abocaments fins a determinar quin és l'origen de la contaminació que els veïnats venen denunciant de fa ja més de 2 dècades. El Val de Sencelles també reclama comprovar l'estat de les instal·lacions de la bugaderia. L'escoltam a Joan Carles Bert.
No s'entendria que no s'aprenguéssim mesures contundents i radicals a l'hora de poder recuperar aquest aqüífer i d'evitar aquestes contaminacions. En aquest sentit, durant aquesta legislatura en el govern li hem insistit diverses vegades, li hem anat comunicant, li hem demanat informació, però la veritat és que tenia la impressió de que no se l'avança gens. Aquests abocaments s'han vingut denunciant tant en el CEPRONA com a la Fiscalia de Medi Ambient en diferents etapes, en diferents moments. És un tema que l'Ajuntament no ha deixat mai de mans perquè ens preocupa i ens preocupa molt. Aquesta vegada, com que hi ha aquesta afectació en a l'aquífer, evidentment que això ho posen en coneixement de la Fiscalia de Medi Ambient, perquè és una qüestió gravíssima.
La Direcció General de Recursos Hídrics ja ha obert un expedient per estudiar la contaminació denunciada.
Hem de dir que aquesta incidència no afecta tot el municipi, sinó exclusivament a les persones usuàries de la xarxa d'aproveïment de Son Saletes.
A la resta de la xarxa municipal, l'aigua es pot continuar consumint en total normalitat. Als punts afectats es prohibeix l'ús de l'aigua de l'aixeta per beure, cuinar, rentar fruita, verdura i fer gel. Des de l'Ajuntament recorden que els filtres domèstics i les gerres filtrants no eliminen aquestes substàncies, per la qual cosa és imprescindible utilitzar aigua embotellada. L'aigua de la xarxa sí que es pot utilitzar per dutxar-se, rentar-se o fer-se les manetes.
Canviant de qüestió, l'Ajuntament d'Inca ha aprovat de manera inicial una modificació de les normes urbanístiques per fer possible la construcció d'un centenar de pisos de protecció oficial. L'actuació es farà a una illa de cases que va quedar a mig fer a la carretera de Llubí. Una promotora particular serà l'encarregada d'aixecar aquests blocs de pisos, però una vegada estiguin enllestits, passaran a formar part de la borsa de l'IBAVI. Per tant, serà el govern qui en posarà les condicions i gestionarà els lloguers o les futures adjudicacions.
Aquesta reforma afecta la unitat d'actuació número 13, que està a l'enfilall de la carretera de Llubí, entre els carrers de Mostassaf, Eivissa i Formentera. Allà hi ha uns edificis de l'any 75 que tenen 6 pisos d'alçada, tot i que la normativa d'ara només hi permet planta baixa i un pis. El Bala d'Inca, Virgilio Moreno, ha explicat que amb aquest canvi es permetrà que els edificis nous siguin igual d'alts que els vells. L'impacte visual, de fet, ja està fet d'anys enrere i que d'aquesta manera s'aprofitarà el sòl urbà que ja tenen, sense haver de xapar un solar pam de fora vila.
Els propietaris d'aquests solars, que seran els promotors, nosaltres el que hem fet és un conveni urbanístic perquè se puguin fer més habitatges a canvi de que siguin habitatges protegits, amb un preu assequible i, sobretot, que han de seguir els criteris de Sibavi.
A més, la mateixa empresa que farà els pisos tindrà l'obligació d'urbanitzar els carrers del voltant i fer-hi una zona verda amb arbres. L'equip de govern d'Inca insisteix que és una mesura necessària per mirar de donar una resposta a la falta d'habitatge que pateix la capital del Reguer, com de fet passa gairebé tota Mallorca. Tant el PP com Vots a l'oposició, l'Ajuntament d'Inca han donat suport a la modificació del planejament urbanístic.
D'altra banda, els socialistes de Mallorca denuncien que el govern de Marga Proens ha retallat en gairebé un 4% el fons de cooperació local que serveix per finançar els ajuntaments. En els darrers pressupostos autonòmics, la partida d'aquest fons ha passat de 7 milions a 16,4. Els socialistes en reclamen incrementar-lo en un 50%.
El principal partit de l'oposició ha presentat una iniciativa per elevar aquesta partida fins a un mínim de 25 milions d'euros anuals a partir de l'any que ve. La proposta registrarà com a moció el Consell de Mallorca i com a esmena la llei de capitalitat al Parlament per blindar, diuen, l'autonomia municipal. Els socialistes acusen tant el govern de Marga Proens com el Consell de Llorenç Galmés de falta de suport als ajuntaments. Amanda Fernández és la secretària general de la formació a Mallorca.
Mentre Sánchez i el Partit Socialista augmenta el percentatge destinat a entitats locals, veiem com aquí el Partit Popular de Marga Proens baixa aquesta partida en els nostres ajuntaments.
Els populars, per part seva, acusen els socialistes d'hipocresia per no haver escoltat les peticions del Batle quan governaven i demanar ara ajudes per als ajuntaments. Núria Riera és la portaveu del PP al Consell.
Mos pareix una hipocresia que el Partit Socialista ara reclami ajudes pels municipis, un Partit Socialista que mentre va governar l'esquerra se va oblidar d'anar pels pobles, d'escoltar les reivindicacions dels batles, ni escoltar el que necessitaven els ajuntaments.
A Palma, el barri de Sa Tolera compta des d'ahir amb una estació de bici Palma. Aquesta actuació s'emmarca en la fase 3 de l'ampliació d'aquest servei que inclou 16 estacions més.
Aquesta nova estació es troba al camí de Gènova 22 i connecta el barri amb el centre. El Batle de Palma, Jaime Martínez, ha mencionat que l'ampliació del servei de bici Palma és una gran notícia que connecta tota la ciutat.
A on s'estructura ja d'una altra manera també aquesta necessitat d'estructurar i connectar la ciutat en diferents mitjans de transport.
I Pollença ja encalenteix motors per de les festes de la patrona que oficialment comencen avui. El programa d'activitats s'estendrà durant tota la setmana que ve i culminarà dia 2 amb el tradicional simulacre de moros i cristians.
La patrona és per als pollencins molt més que un sentiment. Per això, per aquest motiu, el programa de festes d'enguany gira a l'entorn del panorama després de la batalla. És l'historiador Pere Sales.
Això és el que queda després d'una batalla en sentit literal, però també en sentit simbòlic, després d'una festa, després d'una rebel·la, queden unes coses que no sempre són bones, no? I era aquesta combinació entre l'eufòria d'una festa, l'eufòria d'una victòria, i les restes, després que se queden, i moltes ocasions, tenyit de desgràcia, com va ser precisament en 1550.
El programa d'enguany no presenta massa novetats. Una d'elles és el Correbars, que comença, com l'any passat, organitzat per un grup de joves i que enguany s'ha incorporat al programa oficial. El simulacre del proper dia 2 d'agost serà el punt àlgid que posarà punt i final a la festa.
Hem de dir que enguany la policia local rebrà el suport d'altres cossos de seguretat, com és la Guàrdia Civil. Amb aquesta notícia arribarem a les 8:55 minuts. La informació continua aquí, a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Falten 5 minuts per les 8 del matí, ara anem al cine. Perquè és divendres, sonen els pianos i això vol dir que arriben les estrenes que aquest cap de setmana tenen en compte que els més petits necessiten entreteniment i els més grans sales amb aire condicionat. Toni Escanellas.
Sí, i segurament per això tenim històries per a tots o directament per als més petits. La primera, espanyola, 3D más.
¿Por qué crees que la gente que tiene hijos está amargada?
Me han llamado del cole, tengo que ir a recogerle.
¿Otra vez?
Esto es un restaurante serio, con liga.
Kira Miró i Salva Reina són Júlia i Ernest i ho tenen tot, una bona relació, una vida ideal, perquè no tenen fills, diuen. Però un dia desperten i troben tres criatures dient-los papà i mamà i exercint aquesta professió familiar que només els més menuts saben fer. Al final és el mateix de sempre, se'n volen desfer, però els acaben estimant, una cosa que no podríem haver imaginat. I de segon, americana, per més adolescents, Motor City. Americana d'em, però molt, tots poc coneguts, això sí, el Detroit del 70, un treballador romàntic, John Miller, és incriminat per un despietat gàngster que s'ha enamorat de la seva lota i vol llevar-se'l d'enmig. Un argument que des del Comte de Montecristo d'Alexandre Dumas l'han trobat un milió de vegades i, com aquell, només pensa en sortir de la presó i posar en marxa la seva revenja. Contrast absolut amb la noruega Rufus.
Àvia! És veritat que els humans són els animals més perillosos del món?
És una serp que no sap nedar ara que el govern les vol eliminar de les Pitiuses. Res, en una comunitat de serps marines protegides per un drap màgic, entre totes n'hi ha una que no encaixa i és perquè no neda gaire bé. Però davant el drama surt l'heroi que du de dins. I no hi ha massa més on triar aquesta setmana. Destacar, això sí, la restrena de Nikki, Aprenent de bruixa, de Ghibli. Per tant, això sí, teniu on triar poc, però teniu salut i cinema.
I ara repassam alguns dels assumptes que han marcat aquests dies amb els sons de la setmana.
Pilota de Ferran. Ferran que la penja. Final.
Somos más fuertes. ¡Viva España! ¡Gracias!
¡Viva la madre!
Ahora todo el mundo sabe que aquí en Mallorca no hay piso para alquiler. Yo trabajo, tengo fijo discontinuo, pero nadie quiere ofrecer a mí, a mi mujer, para alquilarlo.
També el govern balear també pot aplicar l'article 3 i l'article 6 de la llei d'habitatge de les Illes Balears. I aquests articles permetrien donar un habitatge a la família, un habitatge públic a la família.
Grans com els petits, mitjan 30 cas, però jo crec que poden
viure perfectament en la condició en què no ho escriurà.
Més o manco el mes d'octubre pot estar aprovada la llei. Les feines que nosaltres estem fent per aplicar la llei ja les estem treballant.
Pareix que a la fi ha tornat el llum. Ara anem a creuar els dits perquè sabem de veïnats d'una mica més enllà que els ja ha tornat i al cap d'una estona han tornat a quedar sense llum.
Això només se pot resoldre pues, canviant el cable o duplicant els cables que donen en aquesta zona.
A mesura del possible, entre tots, disminuïm una mica la demanda, encara que sigui molt poquet, és molt poquet de molts, fa un molt.
Com un ànima grupal, no? És com aquests peixos que són 20.000 peixos i tots se moven cap a un vent i costat. Però mira, nosaltres ens passa en tres persones.
Tantem els ulls, imaginem fosta i silenci totals. Espai obert, fins i tot el cel. Són platges infinites. Els aliments més primordials.
Hem arribat a les 9, ara resumim els temes més destacats d'aquest divendres. Avui, a les 9, està previst el desallotjament de les persones que viuen a l'estructura inacabada de Punta d'en Xinxó. Tot i això, molts dels ocupants ja varen començar a abandonar el recinte abans de l'operatiu sol·licitat per la propietat i pràcticament ja no queda ningú a l'edifici abandonat. I connectam en directe. David Ventura, bon dia.
Hola, molt bon dia. S'ha de dir que l'operatiu s'ha avançat. S'ha començat a les 8 i quart, quan la policia local de Sant Josep i la Guàrdia Civil han entrat en aquest enorme edifici abandonat de Punta Xinxó a la zona turística de Cala de Bou, que un espai on havia arribat a acollir fins a 200 persones sense sostre que vivien en una situació d'insalubritat. L'operatiu, ja us deia, ha començat a les 8 i quart, s'està produint sense incidències. De fet, avui no queda pràcticament ningú dels seus ocupants. Aquesta enorme estructura havia de ser un hotel de 250 habitacions i 4 estrelles. Les obres es van paralitzar l'any 2009 durant la crisi econòmica. Primer va ser un símbol de la crisi immobiliària i des de fa 2 anys és un símbol de la crisi social de l'habitatge, quan va començar